Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 5 minuts de la una del migdia. A veure si algú té un mocador, perquè se li ha tombat ja l'aigua a sobre...
Juliana, sembles la Nina, t'ho dic de veritat.
De miracle que no ha entrat a dins.
La Nina acaba de fer 9 mesos i sap controlar els gots d'aigua millor que tu. Espera.
Jo no sé què faig.
Evidentment, sóc mare i porto clínex.
És que no ho entenc. Ja ho entenc. Sempre és en aquest moment.
Sempre he estat mare, té.
Ai, sí, sí que és molta mare.
Bueno.
Amb el bolso...
Qui ho va fer, això? Espero que recordeu la imatge. L'Antonella, quan en Messi s'acomiadava del Barça en aquella roda de premsa tan trista.
Sí.
Us en recordeu que no li parava de caure el moc en pobre Messi? Doncs ella va sortir i li va donar el clínex. És el paper de la dona, tristament, moltes vegades.
Això és l'amor, també, eh?
Sí, també. Una mica les dues coses.
Increïble, en aquest estudi. Escolta'm, hi ha oients, no molt pesats, però sí que molt insistents en una imatge que han vist aquestes últimes hores.
La gent està molt nerviosa perquè ahir els tiets ens compartien una foto pel seu Instagram on apareixien a l'estudi, a la Cate, que tenen a Mataró, amb la Kiara d'Operación Triunfo, d'aquesta última edició, que és un dels personatges més estimats, una noia de Menorca, sentint que faran una cançoneta, no? Tampoc sé molt bé què vol l'oientat que comentem, però sí que és veritat que ens l'han enviat molt, com dient, aquest crossover no ens el veiem a venir. Bueno, doncs ja poder faran una cançó, mira, ja està, ja ho hem comentat. Què creieu vosaltres, no, que faran?
Home, jo si no fan una cançó, no sé si... És que no, què fan aquí?
Igual li fan un càsting per alguna altra cosa, però no ho crec. I escolta'm, Juliana, crec que també tens notícies de la Casa Inn.
La Casa Inn, la casa de colònies de l'Agència de la Dulceida, que es fa un cop a l'any, acaba demà.
Per fi, perquè s'està fent etern.
No paren de fer activitats, és una cosa salvatge. Es veu, primer de tot, que la Dulceida està radiant. Diuen que té aquest brillo de l'embarassada, que jo no sé si és un mite o és realitat, però que està...
Jo em vaig notar més apagada que mai, a nivell físic, però escolta...
Millor per ella. Doncs es veu que ella sembla, vamos, l'estrella polar, una cosa salvatge. I, de fet, està tan brillant i tan tranquil·la que ni tan sols s'està posant gaire amb mals rotllos, sobretot recordem que teníem aquí una situació, un quadre bastant important, perquè una de les persones de l'Agència de la Dulceida és el Roy Sastre, que és un creador de contingut també català, amb qui es deia que podien arribar a tenir mal rotllo la Dulceida, amb la Dulceida. Es veu que la Dulceida no s'està posant gens amb el tema, vull dir que com que està tan tranquil amb l'embaràs i tan brillant i tan autèntica i
treballosa... Ni li importa, això està per altres coses.
Però sí que ens diuen que el Roy està una mica sol, que va una mica a la seva, que no s'han dirigit la paraula amb la Dulceida, és a dir, no hi ha hagut mal rotllo ni bronca, però hi ha hagut un silenci gèlid.
Per tant, es confirma aquesta mala relació i allò que va dir la Dulceida en aquell podcast de la persona que menys suporta d'internet és una persona que comença per R i el cognom S, quadra que sigui en Roy Sastre.
Sí. I quadra també perquè es veu que l'any passat el Roy Sastre es veu que va fer un paper curiós a la Casa Inn, justament. Es veu que no, que va estar massa content, massa dicharachero, massa enèrgic, que volia ocupar massa espai.
I amb aquestes declaracions
massa
públiques...
Massa expansiu, exacte.
Clar, tots els convidats que volen quedar bé amb la Dulceida, entenc que no s'acabin de relacionar llavors
però,
amb en Roy,
ja,
no?
Però és perquè el conviden. I per què el tens a dins de l'agència,
bueno,
Dulceida?
És la pregunta. I a veure si dura gaire temps a dintre l'agència.
També ha anat a visitar la Casa Inn aquests dies la Nagore Robles, que va arribar fa poc, la presentadora de televisió, que està, la relacionem des de fa temps amb la Carla Flila, que és aquella tiktoker lleidatana que té milions de seguidors.
I que també ha fitxat a casa, vull dir que està a Casa Inn en aquests moments, diria, eh?
Ah, sí? Veus, això...
Jo la Carla Flila la vaig veure en unes stories amb la Dulceida.
És probable, eh? És perquè són molt amigues.
Per això han anat a visitar-les, crec.
Es veu que molt enamorades, ella és, en el millor moment de la seva relació.
Bueno, que bé que passin també coses boniques en aquesta casa,
sí.
que s'acabi ja, eh? Perquè al final no quedarà ningú fora al carrer, perquè està anant tothom en aquesta casa, al final no quedarà
ningú. Comentàvem amb la Juliana que estem sentint el contrari del FOMO, que és el JOMO.
Fa mandra, moltes activitats,
Joy of Missing Out.
Tot el dia.
Sort que no els hi han convidat.
De passar bé tota l'estona.
Quan vaig veure que els hi feien una fira sense ningú més, és a dir, només per ells, que per mi fins i tot té com un punt tètric de lloc abandonat.
Sí, de pel·li de terror, és veritat.
Vaig dir, el bé que estic jo a Catalunya al ràdio amb l'aire condicionat.
Ah, i tant. I tirant-te l'aigua per sobre, i tant. Que
exacte.
Bé, passen 10 minuts de la una del migdia. Comencem forts. Sabem qui és la nova il·lusió de la Laura Escanes i com i on l'ha conegut. Per tant, agafeu-vos forts.
A veure, sí, la informació la van publicar en exclusiva les mamarazzis, la Laura Fa i la Lorena Vázquez, ahir al seu podcast. Mm-hmm. I, evidentment, això ja és viral. Anem al gra. Qui és la persona que fa somriure de nou la nostra estima de Laura Escanes?
Vale, a las mamarachis nos llega la información de que Laura Escanes está teniendo un rollito, que Laura Escanes es una mujer libre, pero ahora está teniendo un rollito con un cámara de La Travesa, que es el programa de TV3 en el que trabaja.
No daremos... Un operador de cámara que trabaja en el equipo de técnico.
Sí. Un moment. Jo demanaria cintotensió, sisplau, Mariví.
Sí.
Home, i tant, que ha de parar tot. Juliana Canet, mira'm els ulls. Juliana Canet, no em desvies la mirada. Crec que faré de portaveu de l'audiència, que pobra va perduda i no entén res. Em veig obligada a sotmetre't ara mateix a un interrogatori.
Interrogatori íntim, estic preparada.
No, no, íntim no, publiquíssim. Mira'm els ulls. Va,
vull llegir, vull avançar les preguntes que em farà.
Primera pregunta.
Digues.
Tu vas anar a visitar la Laura Escanes fa una setmana al rodatge de La Travessa 2.
Sí.
És així?
Sí.
M'ho confirmes?
Confirmo.
Et va revelar la Laura alguna intimitat com, jo què sé, que s'han capritxat d'un càmera de l'equip i que nosaltres hauríem d'estar comentant en exclusiva perquè sou amigues?
No.
No t'ho va explicar.
Torna-li a fer la pregunta perquè em sap que no l'ha entès.
M'he enrotllat una mica. Sí. Juliana Canet,
ja.
La Laura Escanes et va confessar que s'havien capritxat d'algú mentre rodaven a travessadors?
No.
Per què rius, llavors?
La Laura Escanes sap que jo ho hagués explicat. Ric, perquè ara, a posteriori, hem descobert algunes coses... Ja ens han sorprès.
Jo ara em qüestionaria la vostra amistat, si no t'explica aquest tipus de coses. Però
et recordo que per mi ja no som amigues, perquè ella va dir a l'entrevista que li vam fer, la Juliana i jo hem parlat alguns cops, en comptes de dir som amigues. I quan algú no et reconeix com a amiga, ja et desapuntes tu també.
Juliana Canet, heu comentat per WhatsApp aquesta exclusiva de les mamarazzis?
Sí.
Què t'ha dit? Explica'ns-ho. Qui n'opina?
Qui ha comentat
saps
primer?
Saps què és el més gros? No m'ha dit res. És a dir, no ho hem comentat. M'ha passat només el
l'enllaç.
Ella t'envia el link de les mamarazzis.
Uh-huh. Llavors, última pregunta, Juliana Canet, d'aquest interrogatori. Hem de donar credibilitat a aquesta informació?
Sí.
Uau, ja està.
I de fet...
Sí.
Nosaltres coneixem aquesta persona.
No direm qui és, perquè
no qui és.
Les mamarazzis no revelen la seva identitat, tampoc.
Jo estic il·lusionada.
Vale.
Jo em sento com quan anaves a l'institut i hi havia una col·lega teva que de sobte te l'emportaves de festa major al teu poble, remot, i la teva amiga es liava amb algú del teu poble. Que deies, hòstia, tio, però aquesta barreja no me la veia venir.
Ara jo donarem a l'audiència més detalls d'aquesta persona misteriosa, però abans la Laura fa explica que les fonts properes a la Laura confirmen que es tracta d'una il·lusió, no sé si ha parlat amb tu, Juliana, però que confirmen que la Laura la tenim encapritxadíssima, però que, en canvi, els amics d'ell neguen aquesta il·lusió.
Però m'agradaria veritat... per saber qui són les amigues d'elles i qui són els amics d'ell.
No ho sabem, però és veritat que a La Travessa s'ho passen molt bé rodant, eh?
Amigos de este chico cámara, que no ha pasado nada entre ellos, qué tal, que bueno, que a lo mejor grabando La Travesa un día tontearon y el equipo vio que se dieron como un piquito, pero que eso no significa nada, que es un equipo muy moderno, muy joven, sí. Y entonces pues hará un piquito, hará un no sé qué, que a veces juegan al juego de la botella.
A veces juegan al juego de la botella. Això tampoc ens va arribar, eh?
Festa a La Travessa.
Però em sorprèn el moment joc de la botella que no ens arribés, perquè realment tenim suficient gent a dins de La Travessa com perquè ens ho haguessin dit.
És que jo crec que...
Es nota que ha rejuvenit el públic.
I que destaquen una cosa molt concreta, que és el joc de la botella, que és aquell joc que fiques una ampolla buida, li fas donar voltes... i a qui enfoqui el coll de l'ampolla li has de fer un petó a la boca. És una cosa molt concreta. El que ens ha arribat i que a mi m'han explicat és que hi va haver una festa de final de rodatge...
Sí, el dijous passat.
...on la gent es va desfassar molt. I m'ho han dit, que es va desfassar molt.
Tècnics i concursants.
Tots barrejats.
I presentadora.
Havent esmorzat.
Tot barrejat. Hi havia, també, és veritat, molta passió continguda. És a dir, que durant el rodatge... Uf. Es noten uns certs impulsos que tothom és molt professional i tothom es controla. Què passa? Que arriba la festa...
I és el moment
ens
de lliberar.
Ens fiquem en el mut de... Ens anem a muntar una festa, estem sols, perquè és només la gent del rodatge i els concursants.
Però clar, que només la gent del rodatge poder estem parlant de 60, 70
clar,
persones.
Una festa de 60 o 70 persones.
I que evidentment hi haurà algú que ho filtrarà, algú altre.
Bueno,
i mira,
perquè...
la Laura Fadon ha tret la informació.
Mira,
només
no.
Que els concursants...
Ha sortit d'algú d'allà.
Només que els concursants ho expliquin a la seva mare i a la seva amiga, és que la gent parla.
I tant.
És a dir, no sé noms o no els diré els noms.
Però estàs parlant en plural, eh? Sí, sí. Més d'una parella,
sí, sí,
per tant.
M'asseguren que es van veure morrejos en plural. És a dir, que la gent es liava i no tenia problema per fer-ho.
S'embolicava en públic. Ja vam dir que era una primavera forta.
Vull dir que molt fort, i que crec que ja us ho vaig dir, que hi va haver 4 o 5 persones que van acabar dormint a la mateixa habitació.
Però això es tracta d'una relació sexual múltiple?
No, vull dir que
estiguessin
tots embolicats, però vull dir, saps aquestes festes?
No, perquè no hi he anat mai.
Que al final dius, mira, dormiré aquí, m'és igual que hi hagin 3 persones en aquest llit, m'agafo un raconet i m'hi foto,
això
també.
Això sí que per tu és el jomo total, o sigui, és que no,
mai
és
de la vida voldries anar a aquesta festa, tu.
Jo abans me'n vaig a dormir al bosc que acabar amb un llit amb 4 persones.
Això ens interessa molt, el tema de coses més internes de la travessa i del rodatge, però anem al més important. Qui és ell? Un càmera de la travessa, d'acord, però què més se'n sap?
El càmera tiene 26 anys, no damos ni el nombre de pila, ¿no? Ha trabajado en varios proyectos con Laura, no solo en La Travesa, ha trabajado también en otro programa que se va a estrenar muy pronto en el 3CAT de Roger Escapa.
Per tant, és una persona que coneix molt en Roger Escapa, si ha treballat en aquest nou projecte que acaba de publicar ara mateix.
I és una persona que si estàs una mica dins del món de la comunicació ja saps a qui estem parlant.
Mira, i no és per res, però la Laura, és que la Laura no sé fins a quin punt és molt llesta o de vegades sembla nova en això dels mitjans, però és que va publicar un recull de fotos de La Travessa fa 5 dies que no hi surti el noi en qüestió per casualitat.
Ah, tenint en compte que hi surt tot l'equip tècnic, em consta.
S'haurà de revisar el carrusel. Jo, si fos un oient, ara mateix aniria a revisar a veure qui pot ser.
De fet, ens consta que ja ho han fet alguns oients perquè tenim els DMs de l'Instagram.
Ah, sí, la gent està investigant.
I a part, si veuen que el segueix la Juliana, el Roger i la Marta, doncs bé, alguna cosa potser quadrarà.
I per poc que rasquis...
Per poc que rasquis, arribes a la superfície de seguida.
Però realment no està gaire amagat.
No ens despistem, perquè les mamarazzi s'estaven deixant el detall més important de la vida d'aquest noi.
Són nòvios? No. Principalmente porque este chico cámara tiene novia.
¡Ay!
Lo que nos cuentan a las mamarachis es que ese chico que tiene novia normalmente tiene relaciones abiertas.
Ah,
clar. Val. Ho canvia molt, això.
Clar, el tema és que tothom sàpiga que la relació s'ha obert d'aquesta manera. Perquè jo no sé si aquesta nòvia del tècnic s'ha assabentat per les mamarazzis o per nosaltres, que la Laura Escanes és una nova persona dins d'aquesta relació.
Per més el pitjor d'aquesta història, sí.
O potser sí que va arribar a casa després del rodatge i va dir, mira, t'haig d'explicar una cosa i és que m'he embolicat amb la presentadora.
I que si tens la relació oberta, doncs ja està.
I potser ni s'ho han d'explicar mai,
O potser s'ho han dit mentrestant, perquè el tenia telèfon, vull dir que els tècnics i la gent de l'equip tenia telèfon, vull dir que es podien trucar cada nit si volien.
Potser ho tenien parladíssim. Això sí que no ens ha arribat a nosaltres, no en sabem res.
No tenim més datos.
A tot això, les mamarazzis deixen molt clar que només han tingut un afer durant el rodatge. Llavors, ens podem il·lusionar nosaltres també amb aquesta relació o no tenen cap mena de futur junts?
Però ell no tiene ningunes ganes de que la cosa vaya más y que niega la mayor, que él tiene novia y que no. Pero ya te digo que a Laura, o lo que cuentan las amigas de Laura, es que este chico le gusta y lo que cuenta él es que no, y no quiero que pase nada. También es verdad que liarte con alguien como Laura Escanes, cuando tú estás detrás de las cámaras, puede llevarte a pensar que a lo mejor te va a perjudicar en tu trabajo.
Quines
mossegades de llengua avui, mare meva.
Molt fre de mà avui.
Però és que ni tan sols fre de mà, o sigui, realment és una situació que em descol·loca molt, aquestes declaracions. Jo crec que poder, la cosa és, si aquest noi realment té aquest quadre que té a casa, de relació oberta o no oberta, però tota aquesta cosa per tancar, jo ja entenc que mirar més enllà se li faci una bola impressionant,
Però tu creus que s'ha enamorat una mica de la Laura, aquest noi?
No ho sé.
No ho sabem, això.
També, i això sí que és algo que jo li vaig dir a la Laura i li he dit sempre, tot el que passa a la travessa li has de restar 3 punts,
És
a dir, si tu
creus que...
Si tu no hi el veus un 10 de guapo, no és un 10. Resta-li 3 punts. Si estàs molt trista, no estàs tan trista. Resta-li 3 punts a la tristesa.
Sí, molt bon consell,
aquest, es fa molt més gros.
I ara veurem per què no. Ella se n'han tornat a Madrid.
Jo per això...
Ell deu ser de Barcelona.
Clar, i tenen una distància que a veure com solucionen. Jo per això ara he lligat caps i entenc per què la Laura Escanes ens va dir la setmana passada, quan l'entrevistàvem, que havíem de deixar que els famosos tinguessin cites en pau, que comencessin relacions així amb llibertat, sense estar nosaltres als mitjans posant titulars, perquè la cosa llavors potser deixava de ser tan fluida i tan natural com si no haguéssim estat.
Clar, és que és veritat que a la Laura ja li porten enxampant alguns petons.
Unes quantes, sí.
I jo entenc que si només són uns petons et fa ràbia, perquè històries que poder acabarien anant a una altra banda i ja et ratlles, perquè sabem que ja t'estan mirant.
Ja no controles els tempos. Sí. Però escolteu-me una cosa. La Laura Escanes fa 14 hores publicava un Instastories amb la lletra d'una cançó de Juancho Marqués que es diu A Ciegas. Ja veurem.
Comparto contigo
important d'aquesta cançó.
Que subratlla ella, hi ha una part, és que també ens deixa les pistes.
No, no les ha subratllat, això ens ho ha fet arribar un oient.
Ah,
pensava la part
que
subratllada. No, ella no ens subratlla.
Però si sembla la gent que m'ha de l'esplai.
No, ella no ens subratlla les frases importants amb les quals ens hem de fixar.
Disculpeu.
Però en què ens hem de fixar d'aquesta cançó? Amb dues frases. No espero que me busques fuera. Potser ella ja està contenta amb com va quedar la relació, aquesta historieta d'amor. Curta, un cuento perfecto. Las noches que no están, sueño dónde va. No importa lo que pase ahora, porque vamos a hacer historia.
Jo, coneixent una mica la Laura i amb el que hem parlat amb ella i les declaracions també públiques que ha fet moltes vegades, ella és una addicta a l'amor.
Sí.
I jo no la veig una tia fan de les històries curtes.
Ah?
O sigui, jo no la veig una tia que realment digui, mira, saps què? Lo que està dins de lo que ha passat a la travessa ja està. Seguim, endavant. Jo crec que ella vol lluitar les coses fins al final, una mica com el seu exnòvio, Risto Mejide, que tenia aquella decla de quan t'agrada algú de veritat t'hi vols casar fins al final.
Yeah.
Jo crec que és una mica... Ella busca un príncep per tota la vida.
Clar,
ella no vol una historieta d'amor.
I si es perd pel camí, doncs mira, mala sort.
Sí, ja, ho tornarem a intentar, però vull dir que jo no la veig de dir, mira, un amor d'estiu i ja està. No sé.
Jo aquesta no me l'esperava, us haig de dir.
Bueno, ara esperar si 10 minuts fa la seva feina que ha fet últimament i si ens aprenda unes fotos d'ells dos junts i per fi li podem posar cara a aquesta...
Que deixin en Pau l'Aitana i persegueixin la Laura, vols dir?
Aquesta persona, sí. Ja aniràs dient, tu? Aniràs dient a veure si...
És que jo crec que hi ha molta distància. O sigui, el que em sorprèn d'aquesta història, i és veritat,
Digue-li a la Laura, també.
El que em sorprèn d'aquesta història és que no... Que, o sigui, de fet, l'any passat pensava, clar, la Laura no podria mai tenir res amb un tècnic, perquè hi ha una distància, no només la que hi haurà després entre Madrid i Barcelona, sinó d'estils de vida, de mons...
Ja, que no és de famós a famós.
Tan oposats, o sigui, clar, és que és un món completament diferent, i jo no sé fins quin punt això pot ser una relació de veritat.
Però potser li ha agradat justament això.
Ah, de vegades una noia... Això és com la Yasmín buscant a l'Aladín. Una princesa que busca algú que sigui normal.
Ara t'acabes de passar molt,
Va, canviem de tema. Va, prou ja, home, per favor.
Com es passa, la tia?
I t'he preguntat, ¿por qué eres famosa?
Me ha pasado. Les dije, no, yo soy como una vedette, como las vedettes. Una Norma Duval, d'estas que las ves ahí en los sitios.
És la veu de la Jedet, coneguda com a influencer, cantant i actriu que ha visitat el podcast precisament de la Laura Escanes, entre el cielo y las nubes, a Podimo, i ha deixat anar alguns titulars interessants.
Home, és que et diré que durant tota la conversa, que és d'una hora, s'està molt intens, es toquen temes molt delicats i sensibles, i de fet ja comencen fort perquè comencen parlant una mica sobre com les afecta o no que parlin d'elles a la xarxa, sobretot quan parlen del seu cos. La Laura comenta que a ella li afecta moltíssim el que diguin sobre el seu cos a les xarxes, i la Jet explica que fins ara sí que la ratllava, però que ara tot ha canviat també gràcies al fet que té més control sobre les seves emocions. El motiu sobre el que... el motiu pel qual ara controla més les seves emocions és per la medicació que s'està prenent, i és que, explica en aquesta entrevista a la Jedet, no em miris així, Roger, sisplau,
què té?
Es veu que té trastorn límit de la personalitat, i ho explica, jo crec que per primera vegada en aquesta entrevista, no, i explica també com ho ha viscut.
Es verdad que esto me está pasando también a raíz de que tengo control sobre mis emociones, porque yo hasta hace unos meses no lo tenía. Yo tengo TLP, que es Trastorno Límite de la Personalidad. Tú no tienes el control sobre tu emoción, la emoción lo tienes sobre ti. Al final no sigues una línea recta, va variando todo el rato las cosas, y a mí me afectaba mucho sobre todo a ser una persona muy violenta. Tuve varios brotes psicóticos, me quería morir, lo vamos a decir más light, me quería morir. El momento en el que yo me di cuenta que estaba haciendo daño a mis seres queridos, de verbal, incluso pues físicamente, de tirarte un plato, cosas así, o incluso con mi pareja, de decir qué he hecho, de destrozar la casa o cosas así, era evidente que tenía que tomar cartas en el asunto.
Com sempre, la Jedet és molt sincera i explica molt bé pel que ha passat, sense gens de por mostrar-se vulnerable, que a mi em sorprèn molt, perquè a més és una tia molt viscuda a les xarxes, és a dir, que sap que tot el que digui pot ser analitzat fins al final, i tot i així ella mai té por de dir les coses
que... Jo li agraeixo que hagi parlat d'això i que ho hagi visibilitzat,
jo
perquè
també.
Se'n parla poc del TLP, o sigui que...
I la gent que en parla poder són perfils més específics per això, saps, com més de ninxulià centrats en psicologia, etc. Però algú...
I que volen fer potser divulgació sobre aquests assumptes.
Exacte, que ja són activistes, però sí. Algú com la Jedet, no?, que senzillament és una cantant, una actriu tal, que faci que visibilitzi aquesta condició que té, doncs jo ho agraeixo molt. La conversa comença amb aquests titulars ja bestials, parlen d'això durant molta estona, durant 15 minuts ben bons. amb molta transparència i sinceritat. També parlen de com la Jedet va ser un referent trans en un moment on no hi havia ningú realment realment que ho fos o que ho expliqués com ella, que ha trencat moltes barreres, que ha estat la primera en fer moltes coses, i també parla de la seva gestió de les xarxes i de la pressió d'haver d'estar present, perquè és veritat que ella ara vol viure les xarxes d'una manera diferent i també potser ha explicat menys coses de la seva vida.
Yo he sido muy polémica, yo me desahogaba en las redes sociales y las he liado pardas, ¿no? Es decir, cosas que ni siquiera tenían una coherencia. De repente me doy cuenta de que no tengo la necesidad de meterme en esos líos ni de compartir mi vida. Yo llevo un año y medio con mi pareja y no la he compartido nunca. Nadie sabe quién es. Pero eso tiene consecuencias porque pierdes engagement y seguidores.
Clar, ha optat per un perfil més baix últimament.
I s'ha notat realment, perquè sí, també n'hem parlat menys. De fet, ella ara només té 5 posts a Instagram, perquè també ha volgut com esborrar una mica tot el seu passat d'influencer i centrar-se més en el seu paper com a cantant i actriu, perquè també Instagram és una carta de presentació al món. Tu ara entres al seu Instagram i ja veus que aquesta noia clarament és cantant, sobretot, i que després també pot ser actriu, però que sobretot ara està centrada en ser cantant. I a mi em sembla molt curiós com les influencers tenen aquesta mania de no voler ser influencers. Tothom vol ser influencers fins que de sobte ho són i ja volen deslligar-se d'això. De fet, la Laura també sumava el seu carro i deia, jo també m'agradaria que em reconeguessin com a presentadora i no com a influencer, i de fet, fins i tot de vegades em faig vergonya fent promo d'un pintallavis o explicant la meva rutina de nit, perquè jo ara voldria que la meva vida professional passés per sobre de les coses personals, però veiem que la Laura ho té molt difícil.
Però això és una mica contradictori en després voler crear premis dels millors creadors de continguts, no? A veure, els estem donant valor a la feina que fan o ara de cop i volta ningú vol ser?
No ho sé, jo crec que costa molt voler-ho ser, perquè sembla com que és una feina molt buida i perquè com que també tens molt de temps lliure, doncs tothom acaba fent la seva marca o el seu projecte musical...
Però justament la Dulceida veníem d'una època que volien reivindicar molt aquest tipus de professió, però bé, és igual.
Ei, ja s'ho... Jo ja també crec que canvien, depèn del dia, eh? Ja. Vull dir que un dia vol ser una cosa i l'endemà vol ser una altra. Un tema molt interessant i que ha estat molt viral és que toquen la qüestió dels retocs estètics, Roger, que això sé que t'interessa.
Això és el que jo he vist a Twitter, no? Sí, aquest tall de les operacions.
S'ha fet viral. La Jedet sempre s'ha abanderat molt del fet de ser una tia que ha passat per moltes cirurgies, que li encanta fer-se retocs estètics.
Addicta, podríem
dir. Sí, que se n'ha fet moltíssims, però ara d'alguna manera ho comença a veure i a explicar des d'una altra perspectiva.
Creo que somos conejillos de India. Esta moda de los rellenos de ácido hialurónico y del Botox, el Botox ya llevaba más. Ahí fuimos todas a pincharnos, todas. A ti te decían que eso se te iba en 6 meses.
Que se reabsorbe.
Eso es mentira. Tu boca nunca va a volver a ser la misma.
Yo hace años que no me pincho los labios y tengo unos morros que...
Tus pómulos nunca van a volver a ser los mismos, nunca.
Uau, clar, és que té a davant la Laura Escanes...
I li acaba de dir, t'has retocat els pòmuls.
Sí, és evident.
És evident,
però... I ho ha reconegut.
Ella no ho nega, durant l'entrevista, exacte. Sí. Ella hi explica que ella s'ha fet retocs estètics, el que ella diu que tampoc creu necessari dir quins exactament ni què s'ha estat fent, que és aquell debat de sempre de poder ser gairebé millor, perquè si vas dient m'he punxat els pòmuls, la punta del nas i la punta de la barbeta, gairebé que incites més a la gent.
Ja.
Ai, no ho sé.
És però que mira, la Jedet ha fet una mica com en Luke Lauren, que també ha reculat i ha volgut alertar els perills d'aquests retocs després d'haver-los provat.
Però és que la majoria de gent està reculant i per això també m'agrada sentir testimonis com el de la Jedet, perquè també crec que això passa perquè hem normalitzat molt la qüestió dels retocs estètics. Em sembla la cosa més natural del món que tothom vagi amb una cara que no és la seva.
Clar.
I que potser és un tema més sèrie del que sembla.
Que tothom cada vegada s'assembla més, no sé si us heu fixat pel carrer.
Les cares
cada cop estan més homogenitzades.
I ara haurem de veure, perquè això és relativament nou, d'aquí uns anys, aquesta gent que ha tirat tant de segons quins tractaments, si els hi queda com alguna seqüela o els canvia la cara, que és el que diu la Jedet, que ella creu que sí.
Ah, mira, aquesta conversa sobre cirurgies, pressió estètica, que fins i tot la Jedet plora, ja t'aviso, pensant en la seva mare, perquè, clar, al final la cosa és que ella has parlat molt de com tu veus una amiga i mai li veuries els defectes i en canvi tu et vols arreglar el nas, et vols arreglar les cadires i et veus tot de coses que en una amiga li dius, però per què, si estàs perfecta? I a la Jedet això li passa molt amb la seva mare i fins i tot explicant-ho es trenca i es posa a bramar. Vull dir que és un tema que li toca molt de prop. Estan potser 30 minuts parlant de totes aquestes coses i la Jedet justament comenta el cas de la Kylie Jenner, que es veu que ara ja se li comencen a fer bosses com d'aire a la cara, vull dir que ja li notes que, clar, que les coses, quan fa més de 10 anys que et punxes, van cap a uns cantons que no haurien. Bueno, mira, en segueix parlant aquí.
Es muy peligroso porque los cambios con los rellenos son instantáneos. ¿Qué pasa? A la semana siguiente quieren más y más y más y más y acabas rellena entera que no cabe una aguja y por eso todas tenemos la misma cara. Que te va deformando y tienes 25 años y pareces de 50.
Es que claro, es...
Con la edad que tengo...
Es hacerte cosas todo el rato, si no...
Claro.
Pero es porque has entrado en la rueda, porque hemos entrado en la rueda todas.
Pero es que esto les viene tan bien. A los doctores les interesa que entremos todas en esa rueda porque saben que es que vas a volver.
Madre mía. Bueno, pues una recomendación, no empecéis a pincharos nunca.
Digue-li rueda, digue-li adicció.
Bueno, no, sí, però perquè ella deia, ara jo noto que m'he posat em vaig posar els pòmuls i m'empenedeixo d'haver-me'ls posat, perquè em queda la cara massa amunt, perquè tal, no sé què. Li dic al meu doctor, treu-me'ls, i em diu, clar, és que si ara te'ls trec, ja no et queda la pell com abans. Ai, com abans, ja et caurà tot llans, ja t'he de fer un lifting. I és aquesta roda de la que ja no pots sortir un cop comences. Ostres, Roger, potser et passa, perquè tu et vas punxar.
Jo ho vaig fer una vegada,
jo
però...
Jo mirava l'entrevista i patia per tu.
No, sí, jo ho vaig fer una vegada i em vam parlar,
sí,
i ho hem anat explicant, i m'heu anat demanant molts cops, clar, ja fa un any i mig o així, que no ho tornaràs a fer, vaig dir no.
Ara està en contra.
No hi tornaré. Sí, ara estic una mica gedet en aquest sentit.
Em sembla bé. Al final
ets una mica gedet.
Perquè t'agrades, sí, et veus bé i seguiries fent. I dius, pues que potser no. Potser és...
Que és la trampa aquesta, que els efectes durin 4 o 6 mesos.
I que la cara, amb els anys, va caient. I em sap greu.
Que...
I potser és més fàcil acceptar això
i ja està,
que no pas anar-t'ho reomplint tot.
Sobretot perquè si et comences a trobar defectes, és que ja no te'ls acabaràs
no pares,
de veure mai.
No pares. Dos quarts de dues.
Anem tardíssim.
So yeah, I was super nervous about telling people my height, so I used to try to pass as like...
És la veu d'en Jacob Elordi, de 26 anys. És aquest actor australià que ha estat protagonista, entre d'altres, d'Eufòria i de Salvern.
Que potser ho sona perquè està boig per la Marta Montaner. Completament enamorat.
Farem amb aquesta broma, que al final m'ho creuré.
Últimament, ahir va penjar uns stories d'Instagram que han sorprès a molta gent. Jo he hagut d'investigar una miqueta perquè he pensat, l'han caquejat, primer de tot, perquè dic, què fa en Jacob penjant una foto del Guernica de Picasso.
Home, és un quadre molt famós,
que dic, és molt famós, potser si té una passió per l'art, però no entenia per què el penjava. I llavors va penjar una altra story, que aquest encara és més desconcertant, amb un mapa d'Euskadi i la Icurriña a dins. Una mica cutre, la veritat, aquesta imatge. I he pensat, què li passa al País Basc? Doncs bé, són dues publicacions molt simbòliques perquè tenen a veure amb les arrels d'en Jacob. De fet, l'actor va explicar en una entrevista per GQ l'any 2020 que la seva família paterna era basca.
That's not true. I have Basque descent, which is this little place between France and Spain. My grandfather would strangle me if he knew that it said Spanish descent.
Tot plegat.
Acaba de dir-nos que País Basc lliure, no?
Sí, sí.
És independentista.
Ve d'una família que se sent molt independentista i molt, molt basca. Això ho va explicar ja fa uns quants anys en una entrevista quan li van ensenyar a la Wikipedia, on deia que ell tenia orígens espanyols. I fent broma va venir a dir, si el meu avi veiés això, m'estrangularia si es parla de que som descendents espanyols. Els nostres orígens són bascos i no espanyols.
Wow.
I llavors he vist que el seu avi va emigrar a Austràlia quan el pare d'en Jacob tenia 8 anys i estic segur que tenen una... i corrinyà al menjador de casa.
Però llavors el cognom basc on és? O no és un cognom basc?
Clar,
hauria de ser Elordi, clar, no?
Clar, Elordi,
perquè diu
potser...
que és l'avi patern?
Sí. Per tant, Elordi hauria de ser...
Elordi és un cognom basc, ho vaig buscar.
Ara ho buscarem.
Fa pena que no hagi perdurat la llengua basca a casa seva.
No, realment no.
Ja entenc que se'ns complica, també. Vull dir que això passa molt, també.
Va, que anem molt tard, per favor.
Sí. Hòstia, encara hem de parlar d'aquest.
Per l'amor sempre hi ha temps. Love is in the air. Novetats d'un parell, no sé si són parella o no, aquí sí que és veritat que està costant una mica seguir-los la pista.
A veure, ràpid, Esther Expósito i Miguel Bernardo, que són molt pesats, que des de l'estiu que els vam començar per allà, que la setmana passada van sortir unes notícies d'un nano que explicava que els havia vist morrejant-nos. És una notícia que va venint i va tornant.
Sí, però que ells... no ens fa especial il·lusió perquè ens agradava més l'Esther amb la seva estilista, però sí.
Sí, i a mi és que el Miguel és un tio que no em genera cap mena de... Vull dir, em sembla un tio com sense cap gràcia, llavors estic en contra que l'Esther estigui amb ell. En fi, la qüestió és que ara, en aquest anar i venir de rumors, nosaltres hi podem posar una mica la nostra.
Bueno, per favor.
Visca.
Atenció,
periodisme.
Perquè aquí comença no periodisme, sinó Gossip Girl,
bueno,
directament.
Sí.
Hem rebut un missatge d'un oient que diu el següent. Em vaig trobar l'Esther Expósito i el Miguel Bernardo a Portugal, a Ericeira, diumenge vespre, i van estar sopant al nostre costat. Van arribar tard i es van quedar fins que tothom va marxar.
Ericeira,
un poble de 10.000 habitants de mar a 35 quilòmetres del centre de Lisboa, amb molt de turisme, no ens adjunta foto, no ens diu el restaurant, o sigui que ara toca una mica decidir si ens ho creiem sense haver-ho vist o fem com Sant Tomàs, que va decidir no creure. Clar, després va passar el que va passar. Bueno, jo opto per creure.
Jo m'ho crec.
Jo també crec, perquè no em sembla gens sonat, és a dir, si són amics benvinguts, pot ser que hagin quedat per sopar. Si són dos follamics amb ganes de passar temps plegats, pot ser que hagin quedat per sopar.
Sí, sí, tothom sopa, escolta.
Això és veritat, que allò de sopar és una cosa universal.
Que es porta molt,
no,
sí.
Si Déu vol, no t'ho saltes i tot va bé. I a més, és veritat que tots dos els hi tira molt al mar. Els agrada molt també, de tant en tant, sempre van per allà a Galícia, han anat a Euskadi, perquè els agrada allò del surf, els agrada el marisc, com a tots els famosos. Si ens diuen més detalls, us informarem.
Escolta'm, potser li pots preguntar aquest vespre i tot a l'Ester.
És que avui, si Déu vol, veure l'Ester, però això ja se sap que...
Fa de mal preguntar, eh?
Sí,
què tal amb en Miguel?
No, li
què
diré
tal
que per Portugal.
Ah, sí. Molt bé.
Sí.
I en castellà, perquè aquesta noia és de Madrid.
Apunta tu.
És un pueblo bonito.
Ah, molt bé, ets una gran detectiva del cor, Déu-n'hi-do.
Bueno, després perquè em digui, em somrigui i em digui no quiere hablar d'este tema i se'n vagi, però bueno.
Bueno, tu hauràs fet la teva feina, sí, i ella també la seva. Passen 5 minuts a 2:15. Pau Espark, bon dia.
Molt bon dia.
Sort que has vingut a espavilar una mica això, perquè realment tenim molt a dir avui de tot el que es comenta. Eh?
Home, és que allò de la Laura Escanés ha estat fort, eh?
No, sí, tot és bastant fort, és veritat. Escolta'm, fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
The number one in this year's edition... of the world's 50 best restaurants, and therefore the world's best restaurant 2024, sponsored by San Pellegrino and Acquapana, is... Disfrutar!
Home, escolta aquí, aquest.
És que posen, a més, tots els patrocinadors amb el nom del premi, i sí, el restaurant Disfrutar, ara millor restaurant del món. Repassarem quins famosos hi han anat, que són uns quants.
Molt bé, doncs fem una pausa i ho repassem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Quatre minuts i 2:15. El restaurant Disfrutar de Barcelona és el millor del món, segons la llista dels 50 Best. És un local que ja tenia 3 estrelles Michelin i han anat a menjar alguns famosos, Pau.
Sí, a més és un restaurant que té 3 chefs al capdavant, que això és bastant únic, en general sempre acostuma a ser més en solitari, que són l'Oriol Castro, Mateu Casanyes i l'Eduard Xatruc. El cert és que, clar, ser el millor restaurant del món doncs fa que tingui projecció i que cridi l'atenció dels VIPs. Alguns dels que ja hi han passat, que no és fàcil de trobar, perquè, clar, si poses Disfrutar a Google Visita Barcelona, clar, et surten moltes entrades, clar, que no només nom, tenen a veure, sí, amb el restaurant. Però un d'ells és una cantant que ens sentim molt catalana. Dua Lipa hi va anar a menjar fa 2 anys, aprofitant que aleshores va venir a Barcelona per actuar al Palau Sant Jordi. Va provar el menú experimental del Disfrutar, amb especial èmfasi amb el marisc mediterrani.
Veus com li encanten les gambes, ja ho vam dir nosaltres, i les ostres.
Ella no concep venir a Barcelona si no és empatxant-se de marisc.
Sí, li encanta, i de fet va compartir imatges de la visita al restaurant. Un altre dels que hi va anar fa poc és un jugador del Barça.
Se le hicimos con ganas a darle una alegría a nuestra afición que se la merece.
El futbolista Pedri hi va menjar al febrer amb la seva família, el pare, la mare i el germà, que a més els pares es dediquen a la restauració, tenen un local a les Canàries, d'on són, i va compartir les imatges de la visita al Disfrutar al seu Instagram. Va dir que són uns mags amb els plats que fan. I un altre dels que ha menjat el Disfrutar, de fet, fa molt poc, és l'estreamer més conegut.
Uno de los menús más caros del mundo, con 3 estrellas Michelin. Y tenemos una sala privada solo para nosotros, donde nos harán un show especial al final de la cena para despedir este menú.
I Bailanos, que hi va ser fa just 4 dies, perquè aquesta setmana ha penjat el vídeo que ara sentíem, on explica la seva experiència al Disfrutar, i diu 2 detalls en aquest fragment. Que és el restaurant que té un dels menús més cars del món i que ell, l'àpat, el va fer en una sala privada. Que començo pel final, sobre la sala privada. El que acostuma a passar amb els millors restaurants del món és que, i els que també tenen més estrelles Michelin, la llista d'espera és molt llarga. És a dir, tenen una agenda plena, amb taules que no estan mai lliures, i ara mateix, en el cas del Disfrutar, les reserves es fan amb un any d'antelació. És a dir, quan entres a la seva web, has d'estar pendent allò a les 12 de la nit cada dia per intentar trobar taula per l'any vinent o esperar allò a la llista d'espera a veure si s'anul·la alguna reserva. Clar, què passa amb famosos com Dua Lipa, fins i tot un jugador com Pedri, que tenen una agenda més atapeïda, que fins i tot doncs, no saben d'aquí un any on seran.
Per tant, creus que ells no s'han esperat un any?
És que, si mireu les fotos de Dua Lipa i Pedri, i també el vídeo d'Ibai, es veu perfectament que no són al menjador del restaurant on hi acostuma a haver els clients, sinó en una sala diferent. I és una cosa també habitual, eh? De restaurants amb aquest nivell que tenen un reservat. A mi em consta que el celler de Can Roca també passa. I l'Ibai explicava que el Disfrutar té un dels menús més cars. Clar, si vas a la seva web, et diuen els preus, que són el clàssic i el festival, cadascun costa 290 euros amb una trentena de plats, però després hi ha el menú especial que es diu Taula Viva i només es fa a la sala privada, que és aquest espai on van els VIPs, els famosos. I aquí pot haver-hi des d'un comensal i com a màxim 6, i el preu varia en funció del públic. Si és un, costa 1.050 euros el menú. Si són dues persones, cadascuna paga 540 euros i el preu va baixant, doncs, com més persones són. I la diferència d'aquest menú amb la resta és que al final hi ha una sorpresa, que és aquesta taula viva, que és que la taula on han estat menjant es desmunta com un puzzle i en surten unes caixes amb menjar.
Uf, un escape room,
sembla. Una mica de circ, no?
Sí, de fet, el Disfrutar, al final, és això. O sigui, és un lloc on es ve molt que destaca la creativitat, la innovació. I alguns dels plats més coneguts són l'ou d'or, que és un ou ferrat amb llagostins. Suposo que la Dua Lipa aquí devia estar contenta.
Home, el millor dia de la seva
Marís,
vida.
Home, Marís, que ella feliç.
Home.
I concentració de sabó, que són 12 brots amb un gust molt potent. I és cert això, no?, que són uns plats originals amb tres xefs que havien treballat tots com a caps de cuina al Bulli. I que quan va tancar el Bulli, després van obrir el Disfrutar i tenen dos altres restaurants amb un altre xef, que es diuen igual, que són el Compartir, un a Barcelona també, i l'altre a Cadaqués.
Molt bé, doncs, tots els detalls d'aquest restaurant, que és el millor del món.
Jo no.
No, però algú d'aquí sí, no?
Sí, jo sí, tant el Disfrutar i el Compartir de Cadaqués, de fet.
Jo el Disfrutar també. I si, bueno, no explicaré què em va passar.
Va, digues, Marta, què et va passar? Et va semblar una mica excessiu, poder.
Vas quedar molt tipa.
Em vaig passar tota la tarda i tot el vespre al lavabo.
Perquè hi havia
em sap
mica...
molt greu, perquè això probablement és perquè jo devia estar ja amb algun virus, potser a la panxa,
sí,
d'abans.
Sí.
Però, també...
però
va coincidir.
Perquè hi havia massa menjar.
Ah, també em vaig fartar d'una manera. Per també... mi va haver-hi massa menjar.
Però vas trobar
també
bo.
Molt bo, molt bo. Boníssim, boníssim.
Una cosa no treu l'altra.
Acostuma a haver-hi molt de menjar també en aquest... I són aquells menús que estàs 4 hores allà...
Sí.
I que ja és un dia que has d'anar mentalitzat.
Correcte.
Llista llarga, gairebé 28 plats, em sembla que és l'últim menú que ha circulat.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, ara farem una pausa i a la tornada un senyor que fa dies que tenim ganes de sentir.
Però tu has deixat de ser l'Eduard Farelo per ser el pare de...
Sí, n'estic super cofó i elles, per la carrera que porten, no necessiten dels mitjans convencionals, això és així, però no perquè elles ho hagin decidit.
Clar, quan ha parlat i què ha explicat?
Això és l'Eduard Farelo parlant amb la Marina Romero un dia que ella el va visitar a Vilassar de Mar.
A casa seva.
Sí, al poble dels Farelo. I fa uns dies que es va emetre pel matí de Catalunya Ràdio i hem volgut rescatar-ne alguns talls, sobretot centrats en el que més ens interessa a nosaltres, que són l'Alba i l'Irma. Això és així.
Doncs dos minuts i recuperem aquesta entrevista.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Poder romàntica, poder satànica.
Minuts i les dues. Fa uns quants dies l'actor Eduard Farelo va visitar el matí de Catalunya Ràdio. Bueno, de fet, va ser el matí de Catalunya Ràdio que va visitar la casa d'en Farelo. Com va anar això?
Doncs és això, la Marina va anar a Vilassar a parlar una mica amb l'Eduard sobre moltes coses, sobre la feina, l'esport, la música, fins i tot van parlar de filosofia, es van posar molt intensos, però aquí el que ens interessa, el que no surti d'aquí, ja sabeu què és. Sobretot la seva història d'amor i els seus 5 fills, perquè són família nombrosa, entre les quals hi ha les nostres estimades Batgial i Muixca. Així que ell sap perfectament que ha passat de ser ell el famós, l'actor que tothom coneixia pel carrer, a ser el pare de dues icones.
Però tu has deixat de ser l'Eduard Farelo per ser el pare de...
Sí, n'estic super cofó i elles, per la carrera que porten, no necessiten dels mitjans convencionals, això és així, però no perquè elles ho hagin decidit, perquè és per generació dels que els hi toca, i llavors els mitjans convencionals tiren de mi per saber què pensen les meves filles, i jo no puc respondre per elles. Jo tinc clar que jo no sóc brillant en res del que faig, perquè sóc un tastaulletes, i llavors em poso a fer moltíssimes coses, mai acabo de fer bé les coses, saps? Això inclou la meva feina, eh?
Ah, sí?
Sí, sí. Jo no sóc un grandíssim actor, i ho tinc claríssim, i als meus 50 anys ja ho puc dir sense perill de posar en perill la meva feina.
Un tio modest, no? En Farelo?
Està bé, sembla. També, que es digui això. Sí. Perquè a l'altre extrem hi ha el Ramon Madaula amb aquelles declaracions de fa uns dies. Per tant, jo agraeixo, la veritat.
Contrastos, sí.
Escolta'm, qui és l'Eva?
L'Eva és la mare d'aquests 5 fills que tenen els Farelo, que aviam si em sé tots els noms, perquè jo ja me'ls vaig aprendre com si fos la peli de 12 en casa. És l'Alba, la Paula, el Bruno, l'Irma i la Greta.
Sí.
I ells dos, doncs, són els seus pares, encara segueixen junts, fa molts anys que estan junts, i ens va interessar molt escoltar com es van conèixer.
Doncs ens vam conèixer, jo treballava amb la germana de la meva dona, i ella es va obsessionar que ens havíem de conèixer.
Molt bé, dona decidida, dona valenta.
Total, li devem la vida que portem junts, li devem a ella, per bé i per mal, però sí, em deia, hòstia, us heu de conèixer, perquè jo trobo que us caureu molt bé i tal. I sí, ens vam conèixer, ens vam caure molt bé, tant que ens vam fer parella i fins a dia d'avui.
Clar, la Mosca sempre explica que estan enamoradíssims els seus pares.
Sí,
i que no es discuteixen, no? També va dir.
Va dir aquesta
bestiesa, la Torre, sí.
Que jo espero que s'ho inventés.
No, l'Eduard...
Perquè si no discuteixen és que és una humiliació per la resta de parelles.
De famílies, totalment.
No, de fet, la Marina li comenta això a l'Eduard i ell diu que sí que discutien, però no davant seu, perquè era un tema de respecte d'un exemple també a la canalla. Però sí que els hi pregunta quin és el secret i és molt romàntic el que comenta l'Eduard.
A mi em costa, bueno, com a tots els tios, però a vegades em costa afrontar les coses, parlar dels sentiments i tal. I en aquest sentit, l'Eva, que és la meva parella, no ha deixat mai que ens n'anéssim a dormir amb una disputa oberta. O sigui, jo sóc d'aquests que sóc capaç de girar-me el coixí i dir, deixa'm i ja parlarem demà. I ella ha tingut aquesta capacitat de dir, no, fins que no arreglem això no ens n'anem a dormir.
Aquí no s'adorm fins que no es tanquen els temes, eh?
Sí. I suposo que això ens ha ajudat, sí.
Això ho diu tothom, eh?
Sort que hi ha Eves al món, eh?
Sí, sí. Que el Montaner no acaba de funcionar així.
Hi ha Davids que ho volen, però hi ha Martes,
que no,
que també giren el coixí.
Però ho diu molta gent, eh? O sigui, sí. Hi ha molta gent aquí que porta molts anys amb la seva parella que quan li preguntes quin és el secret et diuen això.
Anar a dormir ja
tot
resolt.
Sempre ja amb tot resolt.
És que si no se't va acumulant la merda dins, és que és així, molt lògic. Bueno,
i ja dorms malament, ja t'agafa el ràbia, l'endemà ja et lleves, que encara queda allò pendent. És deixar les coses per l'endemà, literalment.
Sí.
També m'agrada molt que l'Eduard reconegui que és una cosa bastant de tius. No que no hi hagi noies així,
hi ha Martes de tant en tant.
Hi ha Martes de tant en tant.
Mare meva.
Realment això. Fan creure en l'amor, en la família tradicional, encara que ells no tenien previst ser pares de tants fills. No tenien previst tenir 5 fills.
5 fills?
Sí.
Per això ho vas tenir molt clar, que tu volies ser...
Gens.
No?
No, tot ha sigut improvisat. La gent es pensa que... Però no, va venir 1, 2, 3, i quan en teníem 3, que ja ens semblava una borrada... L'Eva, la meva dona, es va quedar embarassada. I es va quedar embarassada de bessones. I ja està. I aquesta és la nostra història. I allò que va ser una sorpresa i que va ser un mal de cap d'entrada, perquè vam pensar, hòstia, amb una feina com la meva, l'Eva també té la seva feina, però pensàvem, hòstia, aixecar a 5 fills, no sé com ho farem, no? Però la vida ens ho ha posat fàcil.
La Mosca va ser un accident.
Sí.
Podríem no tenir ara mateix sexe.
I la Greta, sí. Pobres, mira-les, han vingut per aixecar-ho tot, eh?
Sí, però després te'ls estimes molt, aquests menys, que
no
et sents.
No, l'Eva es va quedar embarassada.
Com si no hi tenia res a veure.
Com si hagués estat l'esperit sant.
Sí, alguna cosa...
No sé què va fer l'Eva, però va arribar a casa i estava prenyada.
Ja estava prenyada.
Bueno, encara rei que elles s'assemblen a tots els altres germans, no? Vull dir.
Però és veritat que és un bon quadro tenir 3 nens que ja et semblin molt i tenir un susto, i a sobre un susto doble.
Sí.
És una mica el karma.
Mira, veus?
Sí. Per haver fet les coses malament. Doncs ell, l'Eduard Farelo, també té 4 germans, també són 5 germans a casa, i ell explica que la seva mare va haver de renunciar a tot per ells, a una carrera d'actriu també, si no m'equivoco, i que creu que ell i l'Eva ho han tingut una mica millor, però a mi em sembla que tampoc no han canviat tantes coses respecte a la generació anterior, a Can Farelo.
També he tingut aquest mal privilegi de ser un home en aquest sentit. La meva dona, en aquest cas, ho hauria tingut molt pitjor. Ha sigut ella la que ha hagut de renunciar a la seva carrera professional en molts moments i en ser comprensiva en el meu estat laboral i que jo, de vegades, no, he intentat no ser mai un pare absent. Les hores que he estat, penso que he estat a tope, i que els meus fills, això jo crec que ho valoren i ho tenen clar, no? Bueno, no han de valorar res, perquè jo sóc el seu pare i és la feina, el paper que em tocava, no? Però vull dir que en aquest sentit sí que ha sigut ella la que ha fet renúncies, però jo, malgrat tot, he intentat ser un pare que estigués present en la vida dels meus fills.
M'encanta com camina per la corda fluixa, com intentant demostrar que és un home de construir. Sí, però cada vegada hi ha molts fallos a la Matrix.
Hi ha feina a fer encara, sí.
Clar, vull dir, al final l'Eva ha hagut de renunciar també, m'imagino, a les coses que ella tenia, que per ser també la mànager de la Mosca i de l'Alba, no sé si fins fa poc també.
Però et diré una cosa que, clar, és complicat perquè és veritat que el patró familiar sempre és el tio que treballa, la dona que es queda a casa, tal, però que ell també deu haver renunciat a moments i a temps d'estar amb els seus fills. Vull dir que potser ell tampoc... Vull dir que algú ha de treballar, algú ha de portar diners a casa. Em sap greu per si sono de Vox, però m'entens el que et vull dir?
Sí, però jo una mica l'equip del fill de la Núria Casas, eh? la teva feina és viatjar, doncs canvia de feina, saps què?
Sí, o sigui, i que jo entenc que el paper d'ella renunciar a la seva carrera laboral em sembla horrible.
Però mira, ara que responen...
l'organització familiar...
Les filles que responen quan els diuen qui us porta això? Qui us porta els diners? La mama.
La mare,
la mama sempre.
La mare tot.
Sí, aquí va venir la Musca amb la seva mare.
Amb la mare, sí,
sí. Aquí l'estudi.
Però bueno, el que vull dir és que ella ha renunciat a la seva carrera professional potser en part i ell també deu haver renunciat a molts moments fent de pare.
Aviam com és, doncs, com a pare, que també ell sap perfectament com el perceben els seus fills.
Mira, tots els pares tenen la sensació que ho han fet fatal, suposo.
Sí, eh?
Sí, això va, això va amb la motxilla, però malgrat tot, el que no he intentat no perdre mai és el canal de comunicació amb els meus fills. I això sí que penso que ho he aconseguit. Vull dir que jo tinc un diàleg amb els meus fills que em sembla que és franc i que no s'ha trencat mai, no? Que tenen una via de comunicació que és absolutament lliure i que és instantània.
Al final sí que tenia raó l'Eva, que no s'ha de girar el coixí i anar d'anar a dormir amb les coses per parlar. Ells ho han intentat transmetre als fills i me n'alegro que així sigui, tu. També no sé si això els hi venia de família, perquè quan la Marina li demana a l'Eduard que a qui estima més, evidentment el Farelo parla de la seva mare.
Jo estimo moltíssim a la gent que m'estima, que són els mateixos els que jo estimo. Però ara, per dir a algú que sé que aquest missatge li arribaria amb tot l'amor, diria que estimo molt a la meva mare, que és una persona molt gran ja, que està al final de la seva etapa vital, però que encara trobo que té moltes coses per fer i que tots els que estem al seu voltant també rebem el seu amor amb molta tendresa.
És molt cuqui. Bravo, bravo també per la Marina per aquesta entrevista.
Sí, és una entrevista molt interessant i que la trobareu sencera a la web de Catalunya Ràdio.
Que li va demanar a la Marina que li envies unes quantes cançons per posar-ho durant l'entrevista i evidentment ell
totes
va fixar
són...
amb una cançó de Batguia, el cançó de Muixa.
Home, clar.
Un pare orgullós.
Sí. I es van fer moltes fotos, he vist a l'Instagram de la Marina i de Catalunya Ràdio.
A la Marina li funciona molt, una foto
allà
així.
Allà al jardí, amb un solet, les ulleres de sol.
Ben guapos els dos.
Bé, ho deixarem aquí, que vagi molt bé. Demà hi tornem a partir de la 1 del migdia.